Doncs 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Entomem la segona hora del Penedès en xarxa d'aquest dimarts, tot reprenent la roda política que hem encetat, dedicada a parlar avui de l'economia municipal en temps de pandèmia, de Covid-19. Lourdes, ens recordes els convidats que ens acompanyen aquest matí?
I tant, doncs tenim el Josep Maria, l'alcalde, Josep Maria Ribas, de l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, tenim el Lucas Ramírez, alcalde d'Olèrdola, i el Xavier Urgell, és el regidor d'aquí de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. Ho hem deixat parlant d'ajudes, de com he hagut de moure partides pressupostàries durant aquesta mitja horeta abans, i si us sembla, doncs comencem. Heu nomenat que hi ha hagut ampliació de partides, sobretot per ajudar els ciutadans, sigui per serveis socials, sigui per tema d'autònoms. Xavi, comencem per tu. Ja sabeu, volta a la inversa, quantes línies de subvencions s'heu hagut de fer?
Bé, en el nostre cas vam crear una partida per valor de 100.000 euros, més de 10.000 euros que els van destinar als fons socials, que en aquest cas amb benestar social del Consell Comarcal, que és qui vehicula les ajudes més d'urgència amb l'assistent social. Les dues ajudes que hem creat, que van tancar la convocatòria la setmana passada, eren les que considerem més prioritàries, no? Una ajuda als autònoms que havien tingut una disminució d'ingressos, autònoms de petites empreses, i també les unitats familiars en diferents còmputs que havien tingut una disminució d'ingressos abans i després de l'inici de la pandèmia. Uh-huh. No hem esgotat tota la partida, i el que traurem, la següent convocatòria que traurem aquest trimestre, és una convocatòria dedicada a estimular el comerç local, sobretot, i consisteix en targetes moneder per valor de 100 euros, on només es pot fer la despesa en comerços dins del municipi de Sant Jaume dels Domenys, i l'atorgament d'aquestes targetes anirà via sorteig. És la forma més senzilla i ràpida al final, perquè no pot ser arbitrari, llavors no cal justificar, no cal presentar documents, no cal fer-ho llarg i difícil, i pretenem, doncs, donarem en valor de 15.000 euros per poder estimular també de les dues bandes, no? Afavorir l'estalvi i afavorir el consum també de cara als negocis.
Uh-huh. Bé, Lucas.
Doncs des de l'Ajuntament sí que hi ha hagut diferents línies, no? De subvencions sí que com a línies de subvencions se n'han tret dues, però sí que des de serveis socials s'ha treballat molt des del principi amb ajudes pràcticament directes, i al principi sobretot intentant pal·liar aquesta baixada sobretot tan forta per les famílies d'ingressos, no? Al principi doncs es va treballar molt en sobretot com no es deixava doncs sortir la gent de casa per anar a comprar, doncs en molts d'aquests casos es pagaven pràcticament tota la despesa que pogués tenir algunes famílies en concepte de menjar. Després sí que són coses que després s'havia a nivell de tècnic, doncs s'havia d'estudiar doncs quines famílies podien assumir tota la part, quines doncs pagava una part l'Ajuntament o quines la totalitat de la família ho assumia, no? Llavors això va ser una, com per parar una mica el cop, va ser una cosa molt ràpida. S'ha de dir que quasi cada dues setmanes se'ns anaven uns 3.500, 1.800 euros en despeses de menjar en famílies. Després, nosaltres ja teníem unes línies d'ajudes que són les targetes moneder, ja fa un temps que estem treballant amb això. Sí que val a dir que doncs, això sí que es va duplicar. Vull dir, també d'alguna manera el Covid ens ha fet doncs acabar de tancar i de com acabàvem de treballar aquestes targetes. S'han de dir que s'ha duplicat i que, bueno, ara doncs mira, ahir mateix la Junta de Govern aprovàvem les despeses doncs per valor de 4.600 euros, no? Bueno, ja ha sigut important, no? Això, llavors, bueno, després es van treure dues línies de subvencions, una que anaven adreçades doncs a famílies, sobretot per poder, doncs, temes de menjar, necessitats bàsiques. Amb això sí que es va entrar una línia de subvencions per valor de 30.000 euros, una partida que si no es gastava tota en aquesta línia de subvencions, doncs anava destinada o repercutia en el servei de serveis socials, vull dir que per poder donar ajudes directes, vull dir, estava plantejat d'aquesta manera, que si no es gastava, doncs que anés directament aquesta quantitat econòmica allà. Sí que val a dir que, ens esperàvem, doncs, que més gent demanés subvencions i pogués complir els requisits. D'aquests 30.000 euros, doncs, no se'n van gastar tants, la veritat és que va ser bastant fluixet, va haver-hi unes 10 sol·licituds, aquestes 10 sol·licituds se'n van acabar donant 7, no? Per valor també de 3-4.000 euros, ja estàvem 3.000 i pico, ara no recordo exactament la quantitat, i ara amb unes línies d'ajuts autònoms i microempreses, també per necessitats com, el que és llum, aigua, tot el material que se'ls hagi pogut, hagin de comprar pel tema de mesures de Covid, com poden ser, doncs, sabons, mascaretes, tot el material derivat d'això, no? Aquestes subvencions estan amb dues, hi ha dues línies, diguéssim, de 300 euros màxim cada una, que s'hi poden sumar i poden, doncs, arribar a tenir una quantitat màxima de 600 euros. Aquesta també es van treure, ara finalitzen el dia 15 d'octubre, i també es van destinar 30.000 euros, que també ens agradaria, doncs, poder gastar aquesta partida i que les empreses, doncs, que l'utilitzin, no? Perquè al final també ells han tingut una falta d'ingressos, intentem, doncs, cobrir aquesta falta d'ingressos amb línies de subvencions i, esperem que sigui de gran ajuda per a la societat i que, amb això portem aquest petit granet de sorra, doncs, al municipi per pal·liar totes aquestes conseqüències del Covid.
Uh-huh. Josep Maria?
Pues més o menys és com diuen els meus companys, no? Aquí Sant Sadurní també, el que he dit abans, aquell pla, el pla de xoc que es va fer, aquest pla de xoc es va dotar en aquest cas de Sant Sadurní de 500.000 euros i a partir d'aquí està desglosat per diferents capítols o per diferents necessitats que hi hagin. Una de les coses primeres que van fer va ser, doncs, proporcionar EPIs a la part comercial, per tant, a l'hidroalcohòlic, mascaretes, això es va destinar a una partida en el qual, doncs, es va repartir per tots els comerços de la vila per igual, en aquest cas. Després també es van fer les ajudes d'autònoms, ajudes també a l'empresa amb els seus requisits pertinent per poder tindre opció amb aquestes ajudes. També vam mantindre aquí Sant Sadurní el tema de beques menjadors, com va acabar l'escola fins que va començar, tots els infants, doncs, que ja estaven amb aquestes beques menjadors des de l'Ajuntament, es va continuar fent aquestes beques i, per tant, doncs, les famílies tenien, doncs, un restaurant on anaven a buscar, doncs, el menjar pertinent pel nen, en aquest cas, doncs, que estava dintre aquestes beques menjadors. Em sembla que eren uns 140 menús diaris que repartíem. També, en el cas de Sant Sadurní, vam destinar una partida al tema de personal. Ens referim que, doncs, que preveiem, doncs, que això comportaria, doncs, que més feina, en aquest cas administrativa, doncs hi ha una partida destinada per poder, doncs, agilitzar tots els tràmits de totes aquestes ajudes que es facin i, per tant, que siguin molt més ràpides, i també, com no, ampliar les partides de serveis socials que ja hi eren, i preveient, doncs, que això tindria molta més demanda, també es van ampliar aquestes partides. Per tant, ha sigut tot un cúmul de coses que, com deia abans, no? En principi això no estaven previstes i, per tant, doncs, vam tindre la sort que això ho vam poder treure de romanent, sabent que en aquell moment que ho fèiem, doncs, això ens podia perjudicar per la famosa regla de la despesa, però era una cosa que es tenia que fer. Ara sembla ser que més o menys s'ha anat arreglant aquest tema, però en aquell moment van decidir, doncs, fer-ho d'aquesta manera. Sí que és cert que això la gent ho ha de demanar, s'ha fet diverses ja campanyes perquè doncs la gent sàpiga quines ajudes té a l'Ajuntament, sobretot també amb el tema de lloguer, sobretot amb el tema d'aigua i llum, doncs tot això s'ha anat incrementant. Això sempre va enquadrat dintre d'unes normatives, doncs, i aprofitar doncs, que hi hagin totes aquestes ajudes en cas que no es donguessin totes, com pot ser perfectament, doncs, perquè no, doncs, no hi hagi demanda, o la gent que ho demana no tingui aquests requisits, doncs, tot això tornaria un altre cop a romanent i, per tant, el proper any tornaria a aflorar per fer aquestes ajudes.
Josep Maria, el Lucas comentava que dins d'aquestes partides d'ajudes, i el Xavi feia que sí amb el cap, no totes s'han demanat o no totes s'han esgotat, sinó que ha sigut un nivell baix. A vosaltres també us ha passat a Sant Sadurní d'Anoia?
Efectivament, a nosaltres també ens ha passat que hi ha algunes partides que queden, doncs, diguéssim, mancades, perquè doncs, la gent no hi va. Nosaltres, com vam veure que, doncs, que hi havia alguna partida de les quals la gent no s'hi agafava, vam mirar a veure per què produïa això. Una de les coses que va posar a la taula és que, esclar, tota la informació s'ha fet per el que és la web i, per tant, per internet. Creien que potser hi havia gent que no es connectava i, per tant, no sabia aquestes ajudes, perquè, sobretot, doncs, els més vulnerables no sabíem si estaven dintre de les xarxes socials, que era clar que molta gent hi està, però no ho sabíem. Fruit d'això és que també doncs, han fet una campanya casa per casa amb un fulletó doncs, explicant que hi ha aquestes ajudes a l'Ajuntament i, per tant, doncs, aquí creiem que arribem ja a tota la població perquè es passa habitatge per habitatge. Per tant, ja no és qüestió de mirar xarxes socials, sinó que és qüestió doncs, de mirar. Però sí, efectivament, alguna d'aquestes ajudes doncs, queden, no s'esgoten tot el que nosaltres pensàvem, però no creiem que no s'esgotin perquè no hi ha necessitat, sinó nosaltres creiem, no sé si estem equivocats o no, que potser és per falta d'informació. Per tant, hem intentat doncs, que arribi a casa per casa tota aquesta informació perquè puguin esgotar aquestes partides que són, el que deia abans, en cas de no esgotar, doncs, com ens passa a tots els ajuntaments, no? El 31 de desembre es tanquen els números i els sobrants, si és que n'hi ha, que jo aquest any no crec que n'hi hagi, però si n'hi hagués passarien a romanent i, per tant, doncs el proper any es tindrien que tornar a aflorar o analitzar ben bé quines són les necessitats que hi ha. Però de moment a nosaltres hem cregut que potser era falta d'informació, perquè ja ho deia abans, tot s'ha fet a través de les xarxes socials i ara hem intentat doncs, passar aquests fulletons casa per casa per veure si així doncs, com a mínim descartar aquesta possibilitat de que la gent no sàpiga les ajudes que es donen.
Lucas, en el vostre cas, ho has esbrinat per quina raó no acaben de demanar a la gent les ajudes que heu ficat o que heu posat?
És complicat saber-ho. Jo crec que és un tema a vegades també de necessitat. Si hi ha necessitat, la gent doncs s'hi posa. Sí que ho comuniques per xarxes, ho comuniques amb el butlletí municipal de cada mes, intentes fer el màxim de difusió, intentes que arribi a tothom, no? Però bueno, a vegades no és així, no? No, nosaltres, per exemple, des de serveis socials, des del principi, tots aquests casos vulnerables o de situacions que es coneixien es van fer trucades personalitzades, vull dir, es va trucar moltíssima gent, van augmentar els casos molt, de gent que no venia i ara doncs, es fa un seguiment de tot això ha multiplicat la feina també, i bueno, jo al final si no s'han donat per una banda es donen per una altra, no? Jo crec que si tens un equip de serveis socials potents, tens un bon reglament, vull dir, les subvencions és per donar a conèixer, no? el servei, però hi ha moltes necessitats que s'acaben cobrint des de serveis socials i poder no ens adonem, no? I llavors, bueno, les subvencions al final és una manera també de fer una mica una crida a la gent, no? De dir, bueno, que sapigueu que hi ha unes ajudes per casos excepcionals, gent que pugui tenir puntualment doncs una falta d'ingressos, no? I, bueno, esbrinar-ho no ho sabràs mai. Sempre intentes donar el màxim de publicitat, intentes passar-ho sempre al màxim de mitjans de comunicació que tens perquè la gent se n'assabenti. Però bueno, això també després dona números de per tu veure, no? la necessitat real del territori. Vull dir, amb això, i ara deixaré d'anar una cosa que no saps a vegades com agafar-ho, no? Però sí que una mica surt del tema. Per exemple, nosaltres aquests mesos hem augmentat les llicències d'obra Molt. Uh-huh. Tant de construcció de cases com de construcció de piscines. No? Llavors dius, bueno, és com...
S'estan preparant, no?
És com que...
S'estan preparant per si hi ha un nou confinament
no
o què?
No ho sé. És com a raro, perquè dius, hòstia, hi ha molta gent, no?, amb una situació vulnerable, molta gent que s'ha quedat sense feina, i per altra banda veus que la gent s'està fent cases, demanen llicències per piscines, i pensa, això també és una despesa, no? Llavors, bueno, hi ha de tot. Jo crec que amb això hi ha de tot. Hi ha gent que pues, no li ha afectat tant, hi ha gent que ha afectat molt. Jo crec que al final les ajudes s'han de donar i al final qui les acaba necessitant doncs les ve a demanar, no?
Uh-huh. Xavier?
Bé, en el nostre cas sí, també vam habilitar aquestes ajudes amb el romanent. Ara es farà també que la regla de despesa doncs no sigui un problema, tot funcioni.
Sí, ara tocarem el famós tema del romanent.
I bé, no, hem fet les aportacions també als companys, perquè és una tònica. Sí, és cert que les ajudes que s'han plantejat al principi eren ajudes per, doncs, pels casos doncs, que més d'extrema necessitat, no?, on sí que calia actuar, no eren més àmplies. Potser en el cas que hi havia hagut un impacte en una família, però no un impacte molt, molt sever, doncs potser l'ajuda no cobria aquesta situació. I bé, la dificultat també, suposo, de fer la sol·licitud i presentar tota la documentació corresponent i amb els imports, doncs potser també ha sigut. Però bé, no. Bueno, les causes són múltiples, el que hem decidit aquí és actuar de la manera que la següent línia d'ajudes no sigui l'interessat o interessada que vingui a l'Ajuntament a fer la sol·licitud, sinó que és al revés, l'Ajuntament qui entrega les targetes Moneder sense que hi hagi una petició prèvia. Uh-huh. Llavors entenem que aquestes sí que arribaran, no sé que algú no us denegui o no localitzem, però aquestes, diguem-ne, és la contramesura doncs, per poder seguir destinant aquest fons de recuperació a l'economia local i que no torni el romanent al final de l'any.
Uh-huh. Bé, us faré l'última pregunta perquè tot i que queden 6 minutets, com que tots tres teniu llengua, ja us la faig i us dic que queden pocs minuts, d'acord? Si voleu, el tema del romanent me l'assalto perquè ja hem parlat una mica de la regla de despesa i suposo que també pels oients és una mica complex, però estem al mes d'octubre, ja es comencen a moure els pressupostos per l'any vinent i la pregunta és com us el plantegeu per al 2021 amb el panorama que encara tenim. Xavi, comencem amb tu i anem a la inversa.
Bé, nosaltres aquest mes d'octubre encara farem la última bonificació bastant important del pressupost 2020. Com és el tercer trimestre, doncs hi ha partides que podrem incorporar a l'exercici següent i per tant encara estem en l'avui, estem fent els últims ajustos per poder aquest trimestre ajustar al màxim i gastar al màxim al final també en tots els serveis. Del pressupost 2021 tenim clar el pla d'inversions, que ja està també parlat en tots els grups, i tenim clar la posada en servei del nou servei de recollida de residus municipals. Però més enllà falta encara pactes, consens,
no?
I més feina per definir més acuradament com serà l'exercici 21.
És a dir, que igual que altres anys heu pogut, bueno, l'any passat en aquest cas, pot poder fer-lo amb una mica d'antelació aquest any, igual apureu, no?
Finalitzarem primer aquesta modificació del 20 i després ens ficarem a treballar pel 21 també en l'expectativa del que vagi succeint. El nostre previsió és aprovar-lo al desembre, abans de l'inici de l'exercici.
Uh-huh. Lucas?
Doncs, de moment, el pressupost de cara a 2021 preveiem pràcticament un 10% de baixada d'ingressos, vale, tant com estan les coses, sobretot per la diferència en els ingressos variables. Bueno, ingressos variables poden ser ITIOs, plusvàlues, llicències d'activitat, taxes doncs, d'ocupacions, etc, etc. Sí que hi ha una part important d'aquests ingressos variables que, bueno, que si et fallen depèn de quins, sobretot si estem parlant d'ICIOs i llicències d'activitats que és una i plusvàlues que normalment són els ingressos més importants en aquest context d'ingressos variables, bueno, et fa ballar bastant el pressupost perquè comptes amb uns ingressos que anualment ara t'han anat pujant i preveies una situació i ara és tot el contrari. Bueno, s'ha de treballar, al final es tracta en mirar en reduir despeses, has de treballar molt bé els pressupostos aquest any, doncs li hauràs de fer, si ja li fèiem 10 toms, ara n'hi hauràs de fer 20, per poder doncs, encabir-ho tot i bueno, intentar organitzar el pressupost diferent per aquest 2021, això està clar, no? Però sí que aquesta baixada d'ingressos la patirem tots.
Josep Maria?
Jo una mica, com diuen els meus companys, el que passa que, per exemple, amb el tema dels pressupostos, comença ja aquest mes, que és amb el tema de les ordenances. Per tant, les ordenances seran els que marcaran els possibles ingressos de cara als pressupostos del 2021. Per tant, amb un any de crisi, normalment quan s'apujaven alguna de les ordenances, digui l'IBI, digui l'IAE, doncs en aquest cas crec que no és massa prudent fer alguns augments aquí. Per tant, això vol dir que els ingressos seran pràcticament els mateixos en aquests temes de cara a l'any vinent i justament són les partides que et deixen, almenys aquí Sant Sadurní, que et deixen més, com ho diria, més marge per poder actuar amb un pressupost pel proper any. Per tant, això serà bastant complicat, tenim present que hi ha molts ingressos que ens arriben per part de l'Estat, que estan supeditats sobretot al tema de l'IVA, a l'economia s'ha aturat. Això vol dir que potser el 2021 no ho notarem, però el 2022 segur que ho notarem. Per tant, diguéssim que l'onada és com un tsunami, no? que ja hi ha llocs que ja hi ha hagut i encara hi ha llocs que encara està per arribar i els ajuntaments potser serem els últims amb rebre aquests menys, com ho diria, menys ingressos per part doncs, de l'Estat. Per tant, seran uns pressupostos que costaran molt de confeccionar. El 2021 potser serà relativament, entre cometes, fàcil i ja veurem si després ho tindrem que fer moltes modificacions de crèdit per poder, doncs, en partides que quedin coixes, però sí que en propers anys costarà molt poder confeccionar un pressupost. I aquí és el que anem aquí Sant Sadurní. Primer de tot, aquestes ordenances, com les fem? Una de les coses és que els serveis que doni l'Ajuntament, com per exemple el servei de brosses, doncs es pugui equiparar realment el cost que això suporta i intentar doncs, amb aquest tema doncs, anar sortint. Però sí que primer són aquestes ordenances, decidir si s'apugen o no. Estem en el cas de Sant Sadurní per congelar-les i, per tant, automàticament això provoca doncs, que els pressupostos hi hagin els mateixos ingressos i, per tant, les despeses, com que es preveuen que seran més, costarà bastant quadrar això. Per tant, alguna de les coses previstes per fer, ja no dic inversions, sinó previstes per fer, doncs es tindran que modificar i potser treure diners d'unes partides que, entre cometes, no són tan importants i afegir aquests diners a partides doncs, que siguin importants i sobretot de cara a pal·liar doncs, la pandèmia i a pal·liar doncs, els menors ingressos que puguin tindre la gent per ajudar.
Déu-n'hi-do la que teniu per davant. Aquests tres mesos seran complexos a l'hora de fer números, de fer quadrar, de la regla de despesa, del romanent. Tot plegat serà complicat per vosaltres, per tant, primer de tot, i com sempre, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Josep Maria Ribas, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Lucas Ramírez, alcalde d'Olèrdola i Xavier Urgell, regidor d'Hisenda de Sant Jaume dels Domenys. Moltíssimes gràcies i us esperem ben aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Mig minut i arribarem a 11:15 del matí després d'aquesta roda política. Tercera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, una breu pausa publicitària. I parlem d'ocupació i formació. Avui posem el focus en l'orientació al servei de l'ocupació en aquests temps de pandèmia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us saludem en aquest espai de repàs a la informació local i comarcal en el Penedès en xarxa i us comentem, entre altres qüestions, que comença el procés participatiu del Pla Territorial Parcial del Penedès. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya iniciarà aquest dijous el primer dels processos participatius oberts a la ciutadania del Pla Territorial Parcial del Penedès. Ho farà amb una sessió telemàtica amb experts al voltant de l'ordenació dels espais oberts proposada al document d'avenç del Pla. Un pla territorial parcial és un instrument de plantejament que abasta l'àmbit d'una vegueria i que fixa les estratègies territorials pel desenvolupament futur de la zona. En el cas del Penedès, el govern va acordar l'any 2014 iniciar la redacció d'aquest propi pla territorial parcial. D'aquesta manera es donava continuïtat a la creació l'any 2010 de l'àmbit de planificació territorial parcial del Penedès. Està integrat per les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, exceptuant els municipis d'aquesta comarca que van manifestar explícitament la seva voluntat de pertànyer a l'àmbit de les comarques centrals.
I des de Ràdio Vilafranca us comentem que l'Ajuntament impulsa la implantació de la plataforma de comerç electrònic A Prop Online. Tot i que encara no està operativa per poder fer comandes, ja es pot veure a la pàgina web d'A Prop Online el nom de Vilafranca del Penedès, que serà el nou municipi que se suma als 12 catalans que ja ofereixen els seus productes a través d'aquesta plataforma. Dilluns al migdia, l'alcalde Pere Regull i el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Joan Manuel Monfort, presentaven aquesta iniciativa que està previst sigui ja operativa en un parell de setmanes. Des de l'Ajuntament, que ha promogut la idea en col·laboració amb les associacions de comerciants de Vilafranca, es valora positivament la resposta obtinguda, ja que en pocs dies s'hi han adherit una cinquantena d'establiments. De la seva banda, l'alcalde Pere Regull remarca que és important, vista l'experiència dels mesos més durs del confinament, que el comerç vilafranquí aprofiti l'oportunitat per potenciar la seva presència a internet. Destacava també el fet que es tracta de donar suport als negocis que tenen seu física a Vilafranca per tal que puguin ampliar el seu negoci venent a través d'aquesta plataforma. I d'altra banda us apuntem que l'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres per completar la remodelació del carrer Jesús. Des de Donomenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Calafell ha tret a licitació les obres per a completar la remodelació del carrer Jesús, una de les vies principals del nucli del poble. El projecte, que representa una inversió d'un 1.193.744,94 euros, si ve inclòs, preveu actuar el tram comprès entre el carrer Mare de Déu de la Cova i la Rambla Mossèn Jaume Tovella. Aquesta opció soluciona l'estretor de les voreres actuals, que fan gairebé impossible el pas de vianants i no compleixen la normativa d'accessibilitat. Però també renoven els serveis soterrats totalment o parcialment i es crea una xarxa d'aigües pluvials. També s'eliminen cablejats aeris. La pavimentació serà a base de llambordes, com en els carrers remodelats en els últims anys al nucli antic. A efectes de la licitació, l'obra s'ha dividit en dos lots. Una refereix al tram entre els carrers Mare de Déu de la Cova i Pou i l'altra inclou la resta.
I us comentem també d'altra banda que l'Ateneu Mugenc estrena l'edifici de Correus com a seu d'activitats continuades. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. L'Ateneu Mugenc organitza tallers de salut dipropressius amb tres opcions diferents d'horaris per inscriure's. Els tallers es preveuen realitzar a partir d'aquest dimecres en grups reduïts de fins a 6 persones a la sala d'estudi de l'edifici de Correus. L'activitat suposa l'estrena d'aquest espai municipal com a seu d'activitats continuades després de la reforma realitzada. S'ha previst un grup pel dimecres a 3:45 fins a 4:45 i dos grups els dijous a la tarda d'un 5:45 a 6:45 i de 7:45 a 7:45. Les places són limitades per ordre d'inscripció i el preu és de 20 euros mensuals si el taller es fa un dia a la setmana i de 40 euros si la inscripció és per dos dies.
Penedès en xarxa.
Ara són 7 els minuts que passen de 11:15.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Avui reprenem per primera vegada aquesta temporada, aquesta secció mensual dedicada a parlar d'ocupació i de formació amb la col·laboració de la Fassina de Vilafranca. Un espai que obrirem cada mes amb l'agenda formativa que ens acosta la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Mercè, bon dia i ben tornada.
Moltes gràcies, Sílvia.
L'agenda pesa o no pesa? Es nota la Covid també a l'agenda, a les accions formatives?
Es nota una miqueta, tot i que hem intentat mantenir un cert ritme, d'acord, havent forces canvis tècnics, en el sentit de que ja no podem fer formació presencial, tot i que, bueno, progressivament estem mutant per una opció mixta, però en format online doncs, anem fent coses. I d'això us informaré tot seguit.
I la previsió quan és per tornar a les aules, per tornar al format presencial? Hi ha data?
No hi ha data, però anem parlant de que sigui immediat, en totes les mesures possibles, exactament, però sí, immediat. Anem a dir-ho així.
Hi ha ganes.
Hi ha ganes, sí. No és el mateix, certament. Online, clar, és veritat, ens aporta moltes avantatges en altres aspectes, però el que aconsegueixes amb el contacte físic, entre cometes, si més no, el contacte visual amb una persona presencialment, no és el mateix.
Sí, sí, aquests mesos tots hem descobert, ja ho sabíem, però ho hem provat en pròpia carn, la importància de la comunicació no verbal.
Del tot, del tot.
Aquella mirada, aquell gest, oi? Sí, diuen moltes més coses.
Sí, d'això parlarem amb la Cristina també. Perquè...
I tant, i tant. Doncs digue'ns què tenim en aquesta agenda telemàtica.
Sí, mira, en aquesta ocasió us porto dues activitats formatives adreçades a l'empresariat de la comarca i a professionals de recursos humans de les organitzacions. Són dues accions de curta durada, online, com us he comentat prèviament, realitzada en col·laboració de la Diputació de Barcelona. La primera d'elles, totes dues tindran lloc ara en el mes d'octubre. La primera es diu "Necessites contractar personal? Informa't sobre contractes bonificats vigents." Llavors es donaran arguments justificatius, tant econòmics com socials, per a la contractació laboral incentivada, que trobem que és força important. Aquesta seria pel 13 d'octubre, la setmana vinent. Llavors, cap a finals de mes tenim una altra que es diu "Captació de talent a través d'eines 2.0, principalment xarxes socials, eines de captació de candidats per a garantir l'èxit en els processos de selecció de les empreses." Totes dues encara tenen el període de preinscripció obert, d'acord? Han de fer-ho online també a través de la nostra pàgina ocupació.vilafranca.cat/tràmits, d'acord? O trucar directament a l'Oficina Municipal de Treball.
Parlem d'un matí connectats online?
Sí, parlem d'un matí, 4 hores, ja dic curta durada, però suficient.
I després de l'agenda posem el focus en el tema d'avui, que és l'orientació al servei de l'ocupació en aquests temps de pandèmia. Ara, Mercè, és més important que mai aquesta orientació, aquest suport laboral.
Sí, avui parlem d'orientació, com tu dius, perquè la part de la importància que tu acabes de destacar és un servei transversal, fonamental en el nostre departament, perquè forma part de tota l'activitat global, de tots els programes, de forma transversal. Tot i que tenim un servei a l'Oficina Municipal de Treball que realitza específicament itineraris de formació. Però tal com ens ha dut la pandèmia, situacions realment molt importants, molt complicades per moltes persones, ens hem hagut, sempre ho fem, d'esforçar-nos moltíssim en aquest aspecte, però ara més que mai.
I ser creatius.
I ser creatius, perquè si algú ha passat també al respecte és que la pandèmia ens ha posat en jaque, com si diguéssim, davant de nous sistemes, noves formes, nous mitjans per poder relacionar-nos amb els nostres usuaris, diferents de les abans.
I volem aprofundir, ens presentes les convidades que has portat?
Sí, us porto la Cristina Mata, ella és tècnica, orientadora de l'Oficina Municipal de Treball del Servei d'Ocupació, i ens parlarà en detall al respecte.
Benvinguda, Cristina.
Gràcies.
I després contactarem amb una beneficiària d'un itinerari de formació, d'orientació, que l'ha fet complet, en realitat, durant el període de pandèmia, que és la Carolina de la Morena. La contactarem via telefònica.
Sí, ja la tenim. Carolina, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Doncs t'agraïm que vulguis compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Comencem parlant amb la Cristina, que ens explicarà una mica la teoria, diguéssim, i després tu ens parles de la teva experiència, de la pràctica. Et sembla bé?
Vale, sí, perfecte.
Cristina, quan parlem d'orientació, i més ara, a què ens referim? Quines eines tenim?
Mireu, els itineraris d'orientació són uns itineraris que són oberts a tothom en edat laboral, és a dir, a partir de 16 anys, i el que tenen per objectiu és fer una anàlisi d'aquelles necessitats i d'aquelles competències que té la persona, és a dir, aquells punts febles i aquells punts forts que té la persona, i traçar un itinerari per doncs, accedir al mercat de treball o bé retornar al sistema educatiu. Això tant és doncs, en temps que no hem tingut pandèmia com en ara. L'objectiu és el mateix.
I quan acostumen a durar?
Més o menys uns 2 mesos, 2 mesos i mig. Llavors inclouen doncs, sessions individuals, sessions grupals i també la possibilitat de fer unes pràctiques en empresa, que han quedat aturades amb el tema de la pandèmia, però que tornem a engegar doncs, aquesta activitat també.
I ara mateix aquests itineraris d'orientació són presencials, són 50-50, com els feu?
A veure, prioritzem l'atenció online. O sigui, la pandèmia ens ha portat una mica això, no? Que haguem de reformular tot allò que fèiem presencialment al 100%, a fer-ho al 100% online. Llavors, prioritzem això, tot i que sabem que també doncs, hi ha aquesta part no? de presencial, no? Sobretot amb aquelles persones que no tenen accés doncs, a aquesta via, no? aquesta via digital.
En el moment que va arribar el confinament, ens remuntem al mes de març, sembla que fa 5 milions d'anys, però són 6 mesets, hi havia, imagino, persones que estaven en processos d'orientació, potser d'altres fent pràctiques ja en empresa, tot això es va estroncar. Com vau reaccionar, quina forma vau trobar per continuar acompanyant-les?
Doncs sí, és veritat, hi havia gent que estava en ple procés d'orientació, hi havia persones que estaven finalitzant, altres que estaven en pràctiques en empresa i quan va arribar això, doncs, tal com has dit, es va aturar. O sigui, tothom va deixar les empreses a l'endemà, ja no hi havia ningú en empreses. I clar, tot el que era presencial també es va aturar. Llavors vam haver de reformular tot això i poder oferir uns continguts d'orientació de manera online. Llavors, bueno, vam, amb tota la gent que tenien, doncs els hi vam proposar de participar en els seus itineraris, però a través doncs, això de videoconferències, de correus electrònics, d'exercicis online. I bueno, doncs aquesta va ser el repte, no? De poder continuar oferint l'itinerari en el que estaven, però doncs, de manera online.
I en general, com va ser rebut aquest canvi tan dràstic, no? Deixar la presencialitat, que era l'habitual, i reciclar-se telemàticament.
Doncs va ser molt ben rebut. O sigui, la gent tenia moltes ganes de continuar el seu itinerari, els seus objectius, allò que volia aconseguir, doncs, bueno, allò
no volia
marcar
parar.
Ho volia continuar. Llavors, la proposta online va ser molt ben rebuda per part de la gent que estaven en els itineraris. Però llavors, en el moment en què ho vam posar a la pràctica, llavors ens vam veure que hi havia certes dificultats que ens vam trobar. No?
Quines eren, bàsicament? Bretxa digital?
Exacte.
Hi havia connexió?
Hi havia, jo crec que eren com dos pilars. No? Per una part, hi havia la competència, és a dir, el saber utilitzar aquestes eines, el saber entrar en una videotrucada, el poder fer un correu electrònic adjuntant un arxiu que és un exercici i tal. Per una part això, diguem-lo, que és la competència digital, i després per l'altra el tema dels dispositius, que doncs, els mòbils o les tablets o els ordinadors no? Potser no tenien aquests dispositius a punt per rebre tota aquesta dinàmica, no? Tota aquesta manera de treballar.
Com ho vau salvar?
Clar, llavors com ho vam salvar? Doncs com bonament vam poder.
Com bonament es pot, no?
Sí, exacte. Fent seguiments de recerca de feina, fent seguiments telefònics, bàsicament. Enviant documentació potser sí, però després veiem això, no? Que hi havia aquesta dificultat després al retorn, no? Però bueno, vam fer tot el que vam poder doncs, amb els mitjans que la persona tenia a l'abast. Sí.
I ara en aquests moments de represa, manteniu aquesta modalitat online, heu anat recuperant la presencial?
Exacte. O sigui, diguem que prioritzem aquesta via online, però som conscients de que no tothom té accés doncs, a poder-ho fer online. Llavors, oferim també aquesta presencialitat, sempre complint les mesures de seguretat, però engeguem les atencions presencials, tant individuals com grupals, amb grups molt petits, això sí, però ho continuem oferint perquè som conscients de que hi ha aquesta necessitat i no tothom té accés a aquestes noves tecnologies. No?
Hi ha un perfil de l'usuari, de l'itinerari d'ocupació, quan a edat, quan a sexe, o és eclèctic ara mateix?
Ara mateix trobem que hi ha molta més diversitat de perfils, tant de nivell d'estudis com d'experiència laboral. O sigui, la pandèmia ens ha portat a un conjunt, no?, de diversific, no?, de perfils, sí, molt diversos. Hem ampliat, jo crec, això, no?, el perfil de les persones que s'adrecen al servei d'orientació. Sí.
En majoria, sí, de dones?
Hauria de fer el recompte, eh? Però sí que hi ha molta presència femenina, sí. Sí que n'hi ha. Hauria de fer el recompte per dir-te exactament, sí, sí, eh? Però sí, sí, hi ha molta presència de dones també, sí.
Si algun oient pensa que el podeu ajudar amb aquests itineraris d'orientació i volgués entrar-hi, com ho ha de fer? Quin és el procediment que teniu establert?
Bé, des de la web d'ocupació, anant doncs en el que és els serveis a les persones i cerca feina, en allà trobarà tota la documentació que ha de portar per poder-se inscriure a la borsa de treball i també trobarà l'apartat d'orientació on te pot fer la sol·licitud online per doncs accedir al servei, tant a la borsa de treball com al servei d'orientació. I doncs per a les persones que no tenen accés a la web i a fer correu electrònic, etc.
O que s'hi perden, que els és massa complexa.
Exacte, o qualsevol que prefereix d'una altra manera, doncs ens pot fer una trucada al 93 817 2447 i el atendrem, i tant.
La Cristina ens ha explicat una mica la teoria i ara coneixerem millor aquesta pràctica, tot conversant amb la Carolina de la Morena. Ella és una usuària que ha fet justament un itinerari d'orientació complet durant el confinament i que ara actualment està treballant. Ella ens acompanya via telèfon. Bon dia de nou, Carolina.
Bon dia, què tal?
Encantada de poder parlar amb tu una estona i que et prestis a participar. Ja sabem que això de la ràdio imposa, però gràcies per ser valenta.
És un plaer.
Explica'ns, quan arriba el confinament, quan arriba la pandèmia, en quina situació et troba a tu? Estaves fent un itinerari? Com estaves?
Bueno, jo en principi estava sense feina. Portava molt de temps, la veritat, portava molt de temps fora del món laboral, diguéssim. I bueno, em van plantejar fer els itineraris aquests amb la Cristina, que ha sigut, bueno, el millor, s'ha portat superbé i bueno, ho vam fer i la veritat és que t'ensenyen a fer utilitzar eines per fer una entrevista de feina, que quan portes molt de temps sense fer res, pues, tot canvia molt, no? Llavors pues, ho vaig fer i em va agradar molt i ho vaig trobar molt interessant i aprens moltes coses que quan fas l'entrevista te'n recordes, ostres, mira, això m'ho va dir la Cristina, o saps? O sigui que ho vaig trobar molt, molt, molt bé, vaja.
Per tant, tu vas mirar el costat positiu del confinament, l'ampolla mig plena, i vas decidir aprofitar per formar-te.
Exacte. I ja et dic, des del primer dia jo parlo de la Cristina, que és la que més hi parla amb ella i fet tot, i bueno, em va agafar de la mà i em va deixar fins a l'últim dia, diguéssim. És ara que encara, doncs, es preocupa i em truca i com vas i, bueno, que et sents arrompada.
Cristina, pel que deia ara la Carolina, també jugueu els orientadors una mica un paper de suport, de coach, no?, d'acompanyament.
Bueno, clar, sí, des del primer moment, no?, que tenim els usuaris i pactem amb ells un itinerari individual, hi ha un seguiment personal amb cadascun que... Sí que hi ha doncs, uns temes que són generals, no?, i que pots oferir de manera general a tothom, però sempre hi ha aquest seguiment individual. No? I bueno, tal com diu la Carolina, bueno, ha fet l'itinerari, però un cop ha finalitzat aquest itinerari hi ha un seguiment després també volem saber com estan, com els hi va, i és això el que deia la Carolina, no? que fem aquest, no?, de seguiment després, també.
Carolina, ens deies que tu, en el moment que comença la pandèmia, portaves temps fora del mercat. Quines necessitats d'orientació eren bàsiques, primordials per tu en aquell moment?
Bueno, en principi era també el tema de com formular un bon currículum, també, perquè clar, jo tenia un currículum, diguéssim, molt de temps de fet, m'entens? Llavors, doncs, clar, a l'hora de fer l'entrevista, doncs, has d'arreglar una miqueta el currículum i, bueno, les coses, com deia abans, han canviat molt i, bueno, en aquest aspecte també, a l'hora de fer un currículum, pues, clar, res a veure el currículum que tinc ara amb el que tenia abans, o sigui, res a veure. O sigui, molt bé, amb aquest tema també no és només el tema de fer servir les eines en una entrevista de feina, sinó que també pues, t'ajuden a formular un bon currículum, com és el meu cas, no?
Uh-huh. Tu vas rebre la formació online perquè estàvem en plena pandèmia.
Sí.
Com te'n vas en sortir? Quines van ser les dificultats que vas tenir?
En principi, ja et dic, al principi, fins que comences el primer dia, dius, ostres, a veure com va això, serà tot online, clar, ho veus tot una miqueta cuesta arriba, no?, que dic jo.
Sí.
Però una vegada que t'hi poses, o sigui, va ser tot molt fàcil, molt, o sigui, cada dilluns em connectava superbé, les connexions superbé. Bueno, fantàstic. La veritat és que ho recomano a tothom, vaja.
Com feies aquestes videotrucades dels dilluns? Mòbil, ordinador, tauleta?
Pues jo les feia amb mòbil, eh? Amb mòbil, perquè jo ordinador el tinc espaiat i tablet no tinc. O sigui que ho feia amb el mòbil i ja et dic, superbé. O sigui, no vaig tenir cap tipus de problemes amb connexions ni amb res. Molt bé.
Ara la Carolina està treballant. Recomanaries l'experiència, aquest itinerari d'orientació, aquesta formació, persones que estiguin buscant feina, que potser portin temps fora del mercat, com el teu cas?
Sí, sense cap dubte. O sigui, ho recomanaria a tothom. Ho recomanaria a tothom perquè és molt útil, aprens moltes coses i bueno, la prova està en que bueno, estic treballant, vaig fer una entrevista de feina i bueno, moltes coses de les que ja vaig aprendre amb aquest curset, diguéssim, pues, les he fet servir molt, la veritat.
Ens alegrem molt que hagi millorat la teva situació, que estiguis treballant i que hagis volgut participar avui explicant la teva experiència a la ràdio. Moltes gràcies, Carolina.
Ha sigut un plaer.
Igualment. Adéu-siau.
Vinga, bon dia. Adéu.
La Carolina és un dels molts casos que, malgrat la pandèmia, heu pogut ajudar i que ha canviat la seva situació de la nit al dia.
Mhm. Sí, correcte, sí. Molt bé, bueno, la Carolina va fer tot l'itinerari de manera exemplar, vull dir, puntual sempre, sí. Absolutament tots els exercicis que se li van proposar i va mantenir una actitud mental molt positiva. Llavors crec que això també és important, el fet de que mantingui aquesta actitud mental, no? De dir, doncs, bueno, vinga, som-hi i aprofitar al màxim els recursos que té a la vora. I, bueno, molt satisfeta, no? Sí.
Trobar feina, tornar al mercat laboral és l'objectiu i acabarem la secció, ho farem així cada mes, fent un cop d'ull a les ofertes de la setmana que trobareu a la xarxa Xaloc de la Diputació. Quines són, Mercè?
Sí, així és. Bé, jo us informaré de tres ofertes. La primera d'elles, que en realitat és doble, és, bueno, necessita un paleta i un PO de la construcció per una empresa de Vilafranca del Penedès. Els requisits al respecte són ser menor de 50 anys, experiència al respecte, carnet de conduir, cotxe propi, tenir el curs de prevenció de riscos laborals de 20 hores realitzat, es valorarà si té carnet de carretoner. Es tracten de 40 hores setmanals de feina en contracte laboral amb possibilitat de convertir-se en indefinit. Aquesta seria la primera. La segona, ens anem a Avinyonet del Penedès per una feina d'operari o operària de molí per la producció d'oli. Es necessiten tenir coneixements sobre la indústria alimentària, embotellament, mesures d'higiene, preparació de comandes, etc. Es requereix un perfil de FP2 o grau superior en formació en l'àmbit de l'alimentació. Vehicle propi, obligatori, també. Són 40 hores setmanals, igual que l'oferta anterior, contracte igualment temporal amb possibilitat de convertir-se en indefinit. I l'última de les ofertes és hi ha un contracte indefinit directament, també de 45 hores setmanals, bueno, 5 hores més que les anteriors ofertes, per a la conducció i cura d'un camió pesat, articulat, és una feina de xofer, en rutes internacionals. Tenir experiència i domini de les eines de navegació i comunicació són indispensables. Tenir coneixement, a part de les llengües pròpies del territori, català i castellà o castellà, es valoraran llengües estrangeres. I bé, en principi, és tot el que es volia.
Si volen mirar amb més detall l'oferta sí. o llegir-la atentament, on poden anar?
Han d'anar a xaloc.diva.cat, que és la xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona i és la borsa de treball dels serveis locals municipals.
Cristina, Mercè, gràcies per ser avui aquí, per encetar de nou aquesta col·laboració que esperem mantenir al llarg de tota aquesta temporada 2020-2021. Un plaer, fins aviat.
Moltes gràcies.
Sempre vas amb tu, perquè sol no.